Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. L'expressió de moda Six Seven es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades com la Festa de l'Aigua o la Cantada Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
Bé, i què voleu fer aquests dies?
Anar a una piscina caribenya.
Dormir en un hotel del Far West.
Volar llops d'un drac.
Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
L'espai de gastronomia d'avui el protagonitza un plat senzill però universal, que ens acompanya des de ben petits i que té tantes versions com persones. L'entrepà és molt més que un menjar ràpid, és cultura, tradició i memòria compartida, acompanyant-nos en un pícnic, en viatges, excursions o matins de feina. Avui recuperem, i amb una mica de retard, però parlem del Dia Mundial de l'Entrepà, que es va celebrar dilluns. Però, si us sembla, comencem amb una pinzellada d'història. L'origen oficial de l'entrepà se sol atribuir a John Montagu, el quart comte de Sandwich, Anglaterra, al segle XVIII. Diu la llegenda que aquest noble, obsessionat amb el joc de cartes, va demanar que li servissin la carn entre dues llesques de pa per no embrutar-se les mans ni deixar de jugar. I així va néixer el sandwich. Però, esclar, la idea d'embolcallar un aliment en pa ja existia molt abans. Els pastors, mariners, viatgers d'arreu d'Europa i de la Mediterrània ja feien servir el pa com a recipient comestible. Al final, l'entrepà és un invent universal. Però quin és l'entrepà favorit dels santcugatencs? Doncs hem recollit una petita mostra.
Un, dos...
El meu entrepà preferit porta pollastre arrebossat, enciam, formatge que es fongui i el pa de ser amb pa amb tomàquet. O, si no, alguna salseta tipus mel i mostassa o alguna cosa així.
L'entrepà de fuet és el que més m'agrada. Seria amb un pa de barra ben cruixent, sempre la part del final o al principi de la barra, o sigui, la part de la punta, i seria ben sucat amb oli i tomàquet. I aquest seria un entrepà boníssim.
Hola, mi bocadillo preferido es queso brie con jamón ibérico, bien calentito, para chuparse los dedos.
Hola, Carmen. Mi bocata preferido es un bocata de escalivada con sus pimientos, su berenjena, sus anchoitas, su atún y, para rematar, unas olivas rellenas. Está para chuparse los dedos y te quedas harta, harta, harta.
El meu entrepà, el meu favorit, és un entrepà de llonganissa. Un bon pa de massa mare amb un bon rajolí d'oli d'oliva i, per sobre, la llonganissa de Girona.
El meu entrepà favorit és un bon pa fet pel meu home, sucat amb pa amb tomàquet i un bon raig d'oli i pernil ibèric.
Hola, les comento que mi bocata favorita para mí es el de pan con atún, ya que para mí me parece que es muy sano, saludable y me encanta, sobre todo el atún con tomatico y aceite de oliva.
Hola, perdona. Pues yo prefiero una torrada de salmón con aguacate. Está buenísima. Vale, cuídate. Muchas gracias.
El meu entrepà preferit és una bagueta de cereals amb un bon pernil d'arla i una miqueta d'oli d'oliva verge.
Aviam, el meu entrepà preferit per les nits glorioses de Champions a Can Barça és de mortadela amb llonganissa de l'Obac, però sobretot el pa sense tomàquet, només amb un raig d'oli. Amb aquest entrepà i una aigüeta, victòria assegurada. Visca el Barça.
Hola, mi bocata favorito es un pan torradito con un poco de aceite de oliva y jamón ibérico, que me da muy buenas energías para empezar el día.
Ens hem desplaçat fins a l'antic de la plaça per parlar amb l'Alexia Rivera, que és propietària d'aquest establiment i que, a banda de fer uns platets fantàstics, doncs serveix uns esmorzars amb uns entrepans que són molt especials, molt saludables i jo diria que també molt originals. Alexia, bon dia.
Bon dia.
Què ha de tenir un bon entrepà per ser això? Un bon entrepà.
Bueno, nosaltres, el primer de tot que vam pensar és que el pa
en si ha de ser el millor de tots, no? El pa ha de ser boníssim i això tenia molt clar com vam obrir el restaurant. Vam dir, el pa i el cafè han de ser excepcionals, no? I així ha sigut i així ens hem mantingut des del primer dia, ara fa 13 anys que vam obrir, i aquestes dues coses no han canviat mai, no? I llavors nosaltres tenim dos tipus de pa només, és a dir, un pa que és una flauta ullada, vale, que és un pa de massa mare, el pa és molt cruixent per fora i per dintre és la flauta ullada, no?, que és molt esponjós, amb poca miga, diguéssim. I això permet doncs, menjar-te enmig i demanar un altre mig més i no acabaries mai, no? I després l'altre tipus de pa que tenim és un pa de molla, tipus molla, integral, en aquest cas és espelta, anem canviant espelta o camut, vale? I aquest normalment doncs, va planxat, no? I pot fer servir qualsevol dels ingredients que tenim a la nostra carta, no? I el pa, doncs, és una de les coses més importants i després ja ve el farcit.
Mm. De totes maneres, quan vosaltres vau decidir fer esmorzars, fer entrepans, quina era la vostra idea? Perquè jo deia al principi, no són entrepans els habituals, feu combinacions, farcits diferents.
Bueno, nosaltres sempre ens hem definit en que som un bar amb molta cuina, no? I això, doncs, queda reflectit en els nostres entrepans. Mira, per una curiositat, no? Nosaltres vam començar fent un pit de gall dindi, que aquest el coem va primer marinat i el fem amb gengibre, ceba i poma, i després aquest el coem i el filetegem i és un dels farcits que agrada més, no?, el nostre gall dindi. I aquest una vegada va venir un senyor ja, molt al principi que vam obrir el restaurant, va venir de Barcelona, va provar aquest entrepà, que a més acompanyem amb unes verduretes, uns tomàquets secs, i quan el va provar ens va dir, jo, això ho vull jo a Barcelona, i demà mateix t'encarrego 20 quilos de gall dindi.
Dic,
no sóc una rostisseria, no tinc aquesta capacitat, no? Però aquest bon home tenia un bar a la illa i li va agradar tant que m'ha dit, jo només vull que em serveixis aquest gall dindi. Jo demà el filetejo jo, però vull aquest gall dindi, no? Evidentment no és el nostre concepte, jo les coses com són, no? Som un restaurant, som una rostisseria, no? I no vam fer-ho, no? Però bueno, quan fas les coses, quan selecciones amb carinyo el producte i la serveixes amb ànima, per mi això és tot, no? I seleccionar el producte vol dir que nosaltres comprem a la Grífol, comprem al Segarra, és totalment proximitat, és totalment producte molt fresc i de molta qualitat. Per tant, si tens un bon pa i a dintre tens un bon farcit, que a més doncs, intentem doncs, fer graciós, combinar gustos, combinar sabors, treballem molt el producte amb italià, el meu marit és italià, i bueno, per exemple, hi ha un entrepà, hi ha dos entrepans que són la llista, potser en tenim 20 o 25 entrepans. El 80% dels entrepans que fem són dos, que és el de verduretes i formatge taleggio, vale? Perquè és un formatge amb un toc just cremós i amb un toc gust de formatget, i aquest és un dels top ones, vale? I l'altre és bull blanc i gorgonzola, no? Que és una combinació que potser no t'imaginaries mai, no? Pues bull blanc i gorgonzola, tant un com l'altre, planxets i calentets, aquests són els que més agraden.
Els que hagin vingut a esmorzar o els que hagin vingut a sopar i hagin vist la vostra carta, teniu els entrepans de sempre i els especials. Aquests que anomenaves són els especials.
Exacte.
Els entrepans de sempre també tenen demanda, quin diries tu, segons la vostra experiència, el que té més sortida?
Dels clàssics de sempre, el que més surt és la truita. Les truites també surten moltíssim. Sigui truita a la francesa, també fem una truiteta farcida de verdures i formatge, que aquesta també m'encanta, que pot ser inclús amb pa o al plat. Però la truita diria que és un dels clàssics que sempre surt.
Mm-hmm. I dels especials, ja ens has comentat, però és que teniu un sortit i tots combinen, diríem, són productes super saludables, no? Hi ha moltes verdures. Qui s'imaginava posar verdures en un entrepà?
Sí, doncs pues mira, vam començar amb aquest, no em diguis com i per què, i la gent ve expressament, vull dir, que seu i diuen el de verdures, Alexia, el de verdures. O sigui, és el 80 o 85% dels entrepans que faig és aquest, el de verduretes i formatge.
Però les verdures deixen anar molt líquid, no? De vegades, una mica explica'ns quin és el procés que segueixes.
Vale, sí, també, això és molt important, no? Les verduretes, evidentment, les fem cada dia i simplement les tallem molt finetes amb una mandolina i fetes al forn, oli, sal i pebre. I ja està. I amb això les tenim ben cruixentetes i poses la base de... Normalment utilitzem carbassó i esvergínia. La base de carbassó, d'esvergínia, uns tomàquets semisecs i el formatge taleggio que el fonem per sobre.
Mm-hmm. I escolta, el teu entrepà favorit quin és?
El de verdures i formatge.
I una curiositat, des que vau obrir fins ara, heu canviat la carta d'entrepans o són els mateixos i es mantenen perquè la gent s'hi ha acostumat i tenen doncs, una bona acceptació?
Bueno, els clàssics segueixen sempre, no? Que són aquests, no? I després hem anat introduint cosetes i el de sardinetes també que agrada moltíssim. Bueno, són tot productes bons, lleugers, que diferents, no? Hem anat introduint cosetes diferents, eh? Ja et dic el de sardinetes, combinacions que a vegades els clients ens demanen, perquè a vegades ells mateixos ens proposen coses i llavors els introduïm. Mm-hmm.
Bé, doncs, Alexia, res, et deixem perquè d'aquí una estona suposo que ja començarà a venir la clientela, els que venen a esmorzar, que m'imagino que deus tenir una clientela fidel, no?
Sí. Aquí la clientela és molt fidel. I aquí, sobretot, la gent, el que té pressa ja no ve. Aquí vens quan tens realment una estoneta per gaudir. No? I això m'ho diuen ells mateixos. A vegades diuen, avui no tinc temps de venir, Alexia, me'n vaig a fer un entrepà ràpid a qualsevol lloc. Ara, quan tenen aquell moment, quan volen estar tranquils, quan venen amb amics, quan venen amb família, els dissabtes, per exemple, es posa de bote en bote i és divertidíssim, no? Perquè veus la gent realment disfrutar i que et dona, surt per la porta donant-te les gràcies de quin pa més bo o un simple entrepà de formatge. Pues en lloc de fer un manxec sin más, pues l'entrepà de formatge el fem amb un pecorino, no? Amb un pecorino i a més de la Sardenya, no? Que és més suavet, que no és el romano, que és més saladet, no? Pues això, clar, la gent ho veu, la gent ho nota. Un bon oli, un bon formatget, clar, és molt diferent fer una entrepà de manxeu de qualsevol lloc que fer-te una entrepà de pecorino, no? I surten sorpresos d'aquí. Per això tornen. Evidentment pagaran una miqueta més, està clar. Però surten sorpresos. Mm-hmm. I això s'agraeix molt.
Alexia, el que et deia, em deixem treballar tranquil·la i moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes de l'antic. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Un, dos...
Aquest ha estat el nostre petit homenatge a l'entrepà, que a casa nostra l'entrepà té un lloc d'honor. El pa amb tomàquet, un autèntic símbol de la gastronomia catalana.
Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més.
La ràdio amb samarreta.
La nostra convidada d'avui és una dona de veu càlida, mirada curiosa i una trajectòria plena de creativitat. Nascuda a Bolívia, llicenciada en Filologia Hispànica i periodista, Charo Sebastián ha passat per escenaris, estudis de televisió i cabines de ràdio. Avui fem un tomb per la vida de la Charo Sebastián. Benvinguda.
Bon dia, bones gràcies, moltes gràcies. Bones gràcies, Nadia.
Bones gràcies.
Bueno, he creat una nova forma de... No? M'has dit
ja
creativa,
doncs
ja està.
I se t'ha pujat el cap en la creativitat.
Sí, m'he venit arriba, que dicen ara, no? M'he venit arriba i he dit... Bones gràcies.
Escolta, Charo, tens una trajectòria molt completa, teatre, televisió, ràdio, podcast, llibre... Uh-huh. Si haguessis de resumir el teu recorregut en una sola paraula, quina seria? O, si vols, una frase.
Seria, bueno... la bogeria de la comunicació, saps? Quan sí. entres en el twister de la comunicació, que dius, vinga, pots comunicar des d'un moment, una redacció, una història, fins i tot pots comunicar una marca, que també m'he dedicat a fer comunicació per marques. Vull dir, és tot el vano que tenim. A vegades els periodistes ens quedem amb allò de la veu, la imatge... No, no. Que tenim un caparró, I un caparró que serveix per molt, perquè ens han ensenyat, a vegades, a discernir el blat de la palla. I això és l'interessant. I això és el que s'està perdent, però això ja en parlarem.
Mm-hmm. Vas néixer a Bolívia, però fa molts anys que hi vius i que treballes aquí. Fins quan vas estar a Bolívia?
Doncs mira, vaig aprendre a caminar a la plaça Catalunya, és a dir, que no gaire, diríem. Jo no conec Bolívia. A mi em van treure quan tenia 8 mesos, una cosa així. I ja van venir els meus pares cap a Espanya. El meu pare era espanyol, la meva mare boliviana, però de pares castellano-bascos. La mare era de Donosti i el pare era de Zamora. Era el que passava en els anys 60, no? Que la gent emigrava, després de la guerra va emigrar molta gent, van crear grans comunitats a Latinoamèrica i allà és on jo vaig néixer, però vaig néixer gairebé per accident. És a dir, jo soc... És allò, jo soy de donde paso. I aquí he pasido mucho. I porto 25 anys de Sant Cugat. 25. I pensa que el meu avi havia tingut casa a Sant Cugat.
D'estiuegen?
No. Van venir des de La Rioja a fer un negoci, a comprar el siglo, que es va cremar. Llavors van viure a Sant Cugat i el meu pare va estudiar a Balmes, el que hi ha, els col·lapis de Balmes, i anava cada dia amb el tren. És a dir, roda el món i torna al Born. I ho he fet una mica això.
Mm-hmm. Parlem una mica de la teva infància. Amb tota aquesta barreja, què és... T'ho has conviscut amb tota aquesta...
Sí, el que passa és que també és veritat que la societat hispanoamericana que va venir en aquells moments eren molt fills d'emigrants que havien sortit per la República o per l'economia. Per tant, era un grup més petit, més selecte. No és com ara, que arriba tota l'emigració, la segona banda de l'emigració. Eren molts espanyols. La majoria eren fills d'espanyols o espanyols. Jo el que he viscut era alguna cosa de gastronomia, perquè a més la mare va estudiar a Argentina. I venia molt arrelada amb un català. Estudiava música i solfeig i va estudiar amb un català. I el pa amb tomàquet a casa meva es menjava de sempre.
Sí,
vam fer una mescla absolutament rara de cultures i encara a casa fem alguna petita mescla. Jo he perdut molt, perquè era la petita i llavors les meves germanes grans sí que mantenen molt més la gastronomia. Jo sóc una mica més desastre. Són plats molt elaborats, els sud-americans. Mucha sopa, mucha cosa. El almuerzo, el no sé què. Jo sóc més de cardolla i narinant. Mm-hmm. No?
Aquesta és la part gastronòmica
sí, perdó,
de la teva infantesa.
Sí, m'he anat. La meva infantesa, Barcelona, a l'Eixample, jo vaig aprendre català perquè els meus pares van dir allà on fueres, haz lo que vieres. Eren les èpoques en què les monges, jo estudiava monja, Sagrat Cor, no parlaven català, llavors em van dir has d'aprendre català. I on em van portar? Els scouts. I els scouts tenien una cosa molt bona, que era tu demanaves el menjar en català. I era supervivència bàsica.
T'havies d'espavilar, sí o sí.
T'havies d'espavilar, sí o sí. I aquí va ser la gran encert. El gran encert dels meus pares va ser això, integrar-se, integrar-nos, i sense perdre les seves arrels, perquè les patates a la Riojana en mi casa eren ley, hem sigut molt, molt de Barcelona i molt catalans. Vull dir, a casa, si ens preguntes d'on som, jo dubto molt que cap dels meus germans et digui de Bolívia, et diran de Barcelona, perquè és el que sentim i és el que hem mamat. No?
Quants germans?
5.
I tu la petita?
Jo i la petita, sí.
Mare meva.
Bueno, eren les èpoques de les grans camades que, no? El franquisme premiava aquelles famílies. Tu te'n recordes que sortien a la tele 12.000 hijos? Bueno, 12.000 no, perquè pobra mujer. Però 14, 16, 17... Jo fa poc vaig parlar amb una noia que són de Menorca i que tenen 16 germans. Clar, dius, la mare... Descansar, el que es diu descansar, no ha tingut descans, de cap de les maneres, pobreta meva. Clar, eren altres temps. Bueno, el meu marit són 7, també, eh?
Tu vas passar bé?
Jo m'ho vaig passar molt bé. Per mi, la meva infantesa... mira, ahir ho recordava, veient, vaig anar a veure l'exposició de la Helen Lewitt, de, que està al, a l'exposició, a la Casa Mafre, de fotografia. Molt recomanable, eh? Molt, molt. Que era el Nova York dels anys 30 i pico, 40, fins als 80. I jo recordava la Barcelona que jo vaig viure. Jo vivia al carrer Montaner, entre Còrsega, París, Rosselló. Allà hi havia la caserna dels bombers. Quan era Sant Joan, nosaltres fèiem el foc a la Cruïlla. I tots els nens hi anàvem. I el carrer era un lloc, era un pati de veïns. Hi havia un senyor que venia amb una cabra, ho recordaré sempre, que venia amb una cabra, tocava, llavors la cabra es posava de quatre potetes a sobre d'un cubell. I des de dalt, imagina't, li tiràvem duros, que li dones al pobre home i el deixes, saps? Borni. Era altra ciutat, eren altres ciutats.
Altres temps.
Sí, altres temps. Ara sembla que siguem grans. No, som joves, tu i jo. Som molt joves, ho vas que tenim bona memòria.
I tant. I escolta'm una cosa, quins somnis tenies tu de petita?
Mira, jo volia ser ballarina. Eh? Què dius?
Bueno, també una mica has estat sobre l'escenari, també.
Sí, però la meva mare em va dir esto de bailarina no es va costar mucho. Eh? Perquè hi havia el conservatori, però si no entraves al conservatori havies de ser privat. La meva mare treballava, no estava per anar-me emportant de dalt a baix. I em va dir, relaja-lo del ballet. I jo lo relajé tanto que ja... Jo feia coses a casa, saps? Em posava el pijama de la meva germana, que tenia com unes gasses i unes tules, i anava per la casa fent tombarelles. Però ràpidament em vaig adonar que tampoc no era el meu, eh?
I quan te n'adones que el periodisme és... o no sé si et vas adonar justament per fer la tria, sí?
Sí que em vaig adonar. Jo de petita, quan tenia la meva germana mitjana, que sempre ha estat una gran valedora meva, perquè era la que em cuidava més... jo li feia programes de ràdio. Jo sentia molt la SER, sentia molt el Javier, que feia el... Com es deia? El senyor... Ai, la memòria...
Ah, sí, la memòria, parlàvem de memòria. Sí, jo també el
tinc... Sí, me siente, mi sora! Se siente.
Sí, sí, el senyor Casamajor.
Exacte, com espuma, jo sentia tot això, no?
Correcte.
I jo sempre he volgut fer això. I no hi havia dones. I la meva primera... diguéssim, gran reportatge a la ràdio, a Com Ràdio, quan era una auxiliar de dentista, quasi, va ser fer agafar humoristes d'aquí a casa nostra i preguntar per què ja no hi ha una Mari Sempere. Que ara la dona del Buenafuente, la Sílvia, està molt bé, està fent... Hi ha moltes humoristes, ara comença a haver una fornada de dones humoristes, però en aquell moment era silencio en la noche. Saps què et dic? No hi havia ningú. Dones, humor. O sigui, les dones tenim humor? No, tenim mal humor, segons les males llengües.
Aquesta és l'etiqueta
que ens volen posar.
Exacte. Però abans de dedicar-te al periodisme, tu vas passar per l'escena. Vas fer d'actriu, vas fer teatre. Com recordes aquella època?
Aquella època va ser molt estressant, perquè tu ets molt joveneta i ets molt insegura. Cada càsting, pensa que li dèiem el càstig als actors. Què va ser un càstig? Ens trobaven tots, era una mica com una processó. Vas al càsting de tal, tots ens tornàvem a trobar. A més, jo tenia un sogre que feia publicitat, que era molt guapo, i ens trobaven també. I era molt graciós. La veritat és que era dur estar cada dia enfrontant-te a les teves pors, a la càmera, a... Ui, tinc una bossa aquí... Jo sóc molt de fer bosses als ulls. Hi ha gent de la mena de fer altres coses. Jo faig moltes bosses als ulls, de sempre. Llavors era com... Per favor, que no me saque los ojos, dius, claro, si me cortes los ojos, però va ser una època també molt xula, quan ens vam anar de gira amb la Catalana de Gags. Va ser a Madrid, em vaig quedar amb... Ai, no, Històries de la puta Emilia és abans. A Madrid em vaig quedar amb l'exmujer de mi vida, Maru Valdivielso, i vam estar recorregant Espanya, les Espanyes més profundes del món, i va ser molt divertit, també. Vam aprendre molt, vaig fer la tele, després el Puyal. El Puyal va ser una mica, des d'aquí un petó al Quim, Quim, que no Josep Maria, que això li posava molt nerviós.
Sí?
Sí, perquè hi havia gent que li deia, com és J.M. Puyal, li deien José Maria. No, és Joaquim Maria.
El correcte.
Quim, el Quim.
Sí, sí.
Doncs va ser el meu balador a la ràdio. Em va dir, per què no fa ràdio?
Ah, sí? Va ser ell qui et va convidar a entrar en aquest món?
Sí, sí. Llavors em va dir, mira, per què no vas amb el Bassas? Al Tom per la Vida hi havia tota la generació, la Mònica Terribas, el Bassas, el Bosch. Hi havia una generació molt potent i gent que ho estava fent molt bé en periodisme i que començava a fer-ho molt bé. Perquè el Quim, si alguna cosa té, és que s'envolta sempre de gent molt bona, malgrat que queda lleig que ho digui jo, no? Però jo era de les actrius, diguéssim. I em va dir, per què no ho fas? Jo amb el Tom vaig tenir un avortament, per tant, va ser com una...
Va destorotar allò, no?
Tremendo. Però bueno, i vaig estar una setmana amb el Bassas i em vaig enamorar. No del Bassas, que també és molt enamorable, pobre home, sinó de la ràdio, de la màgia, de la teva veu com l'únic fil conductor cap al que està fora. I a mi m'agrada molt això.
O sigui que l'experiència d'un Tom per la Vida...
Va ser meravellosa, ens ho vam passar
curta?
Molt bé. No, va ser tota una temporada. I després me'n vaig anar amb el de la Julia Otero, un Paseo por el Tiempo, però ja no com a actriu, d'ajudant, de coses. Fèiem coses. Va durar menys el Paseo por el Tiempo en Televisió Espanyola. Però el Tom per la Vida va ser un... Bueno, va ser un crac. És que el Quim és un crac. És un crac. I és bona gent. I l'equip era molt bona gent, també. La Mònica Terribas em va ajudar, em va dir, va... presenta't, va, vés a fer periodisme, que tu tens molta pasta de periodista, no de diners, eh? I sí, sí, va ser així, una mica, saps?
Llavors, arribes a la ràdio, on comences a la ràdio?
Començo a Com Ràdio, perquè m'envien de pràctiques a Com Ràdio. Allà em vaig trobar un Francino meravellós, el Celsia, el Chino Francino, un amant dels Beatles i un director de ràdio templat, tranquil. Em vaig trobar companys com el Pere Mas, hi havia el... Ai, t'ho diré, s'enfadarà amb mi.
Què fa ara?
Ara està molt retirat. Estava al grup Godó.
Estava al grup Godó?
Sí, home, sí. És un clàssic. Bueno, Sílvia Coppola, Elisenda Roca... Eren els moments importants de Com Ràdio, quan començava, quan encara no tenien tantes picaves baralles entre unes i altres. I la veritat és que allò va ser també meravellós. Treballar envoltat d'Elisenda Roca, de Sílvia Coppola... Bueno, Sílvia Coppola va ser la meva jefa, la meva primera jefa. Després l'Adam Martín, que és el meu gran amic... I eren, sí, meravellós, vam compartir... De partir de que ens vam conèixer, vam compartir programes i programes, i és l'última cosa que vaig fer a Catalunya Ràdio va ser amb el Adam Martín, també, saps?
I de tot el que has anomenat, de tot el que has fet, què és el que més t'ha omplert? O has pogut exprimir i assaborir a fons tota aquesta...
No, a vegades tens la sensació de que la vida et va passant...
I ni te n'adones.
Fins que no hi ha un moment com aquest en què recapitules i dius, ai, miraré cap enrere una mica amb la Carme, jo què sé, no? Si no, no te n'adones. Els meus fills m'ho diuen. Mama, tu has fet moltes coses. Dius, no pas tantes. Clar, la gent acostuma a agafar una feina i es queda en aquella feina, si té sort, part de la seva vida. Jo part de la meva vida m'he buscat la vida i les feines. Que dius, que bonic. Sí, però també molt estressant. Ara ja vaig més tranquil·leta. Ja tenim una edat.
I precisament com que la vida va passant i ens anem madurant, ens fem grans, a les dones ens arriba un moment que ens agafen Doncs...
Els fogots.
Els fogots.
Els fogots.
Correcte. Tens un podcast.
Sí.
Que es diu Sofocos.
Sí. Aquesta és una de les coses d'aquelles que dius, venga, jo me n'entero que hi ha un concurs, un talent, que es fa a Podimo i que estan buscant podcast, i jo, sense encomanar-me ni a Déu ni al diable, dic, venga, vull pa allà. I vaig oferir un podcast per dones, Sofocos, tu podcast, sin regles. Això eren els anys 22, crec, que comença la cosa, i no sé per què 7 ciències, perquè era bo, suposo. Guanyem, bueno, quedem 7 o 8 finalistes i ens quedem tots i tots fem el nostre podcast. Res a veure amb la gent de Podimo, perquè la gent que escolta i que veu Podimo és gent més jove. El target no és l'adequat. I després, amb Podimo, doncs, van haver estires i arronses perquè van prometre una cosa i després van fer una altra. Però, bueno, diguéssim que en van fer 24 capítols parlant de la menopausa d'altra manera, parlant amb les especialistes. Fèiem, sobretot, entrevistes amb dones, metges, especialistes en sol pèlvic, que ara...
Està de moda.
Ara li fots una patada a una pedra i et surt una menopàusica parlant de menopausa, que dius, té 18 anys, com pot tenir menopausa? És igual, ella també parla de menopausa. I jo crec que ara és el moment de parlar de la menopausa de veritat, d'una altra manera. La menopausa no és una malaltia, no té símptomes, té signes. Perquè és un procés cap a l'envelliment. Que és com a dir, l'adolescència té símptomes? No. Té una torta que li donaries, no?, a l'adolescent de torn. Quan et ve amb aquelles tonteries. Però no té símptomes. Són granets que li surten mal humor.
Són etapes de la vida,
exacte. No? Exacte. I ens la volen medicalitzar una mica. I la meva lluita ara és, no, senyores, juntem-nos, parlem-ne. Això no és medicalitzable. Sobretot, està aquí, l'emoció a la panxa. Mira, fa poc el Dia Internacional de la Menopausa, que encara necessitem un dia, les dones i la menopausa, necessitem un dia internacional, parlava d'això, no? De lo important que era la sororitat, el juntar-nos, el tenir una xarxa. Mm-hmm. Perquè fins ara, nosaltres, tu quan vas arribar a la menopausa, si és que has arribat, perquè ets una nena...
Oh, gràcies.
Ets una nena. Jo quan vaig arribar...
No t'ho creguis.
Quan vaig arribar a la menopausa, sí que tenia informació, però molt poca, molt menys. I jo tinc família metge, i era factible. Tinc germanes que ja havien passat, i eren metges, i els deia, això que me passa... Sí, et passarà això, també. Dius, doncs, a bodes em convides, saps? Dius, ui, que alegria. Qué bonito esto de ser mujer primero. Te viene la menstruación y después la pierdes. Y
otra. És una festa constant.
És una festa, no? Bueno, i tot el que comporta. Però jo em reivindico molt a la dona. Jo estimo molt la dona. Jo, sembla, ho saps? Amb l'edat he descobert que el millor d'aquest món són les dones. I mira que tinc 3 fills, Som molt macos, els meus fills.
Tot nois, no?
Tot nois.
I parlant de dones, ets autora, coautora d'un llibre que es diu Deja que el té cuente. Escrit a quatre mans amb la Lídia Piqué, heu fet aquest llibre que té el té, les dones... un passeig per diferents cultures, no?
Sí,
com a, històries. Com a protagonistes i taló de fons. De què va el llibre?
Mira, a veure, la història del Deja que el te cuente és una mica... No és ben bé un llibre a quatre mans. Un llibre a quatre mans seria tu comences un capítol i jo l'acabo. Allò que ha fet la Winspoon ara.
Sí.
No.
No?
No. Aquí teníem molt clar per què servíem cada una o per què creiem que servíem. Això ho ha de dir el públic, no? Els lectors i lectores. La Lídia és una especialista en tés, una sommelier de tés. Jo no tinc ni idea de tés, jo el consumeixo, diu, un té, no? Però el que sí que crec que sé fer, ara per ara, fins que no diguin el contrari, és explicar històries. Llavors, per mi, les històries de les dones... començaven a ser molt importants, i al crear-les i al posar-les en primer termini, la vida del té, les recol·lectores de té, ho dic en un dels contes, són preciades més les dones perquè tenen les mans petites, i per entrar a l'arbust del té va molt bé. Saps? Els altres són més sapastres, eh?
Sí.
Són més pelota basca. No, nosaltres tenim aquest punt de més cuidado, de més cura, de no trencar les... les fulles de... Les fulles. Sí, els fulls són de paper. Les fulles dels arbres, del... I per tot això, i perquè el té en moltes cultures, és el moment en què un s'aplega amb els altres per parlar. Per mi era molt interessant. I a part que el té una història meravellosa, que la història de com una reina portuguesa l'introdueix a la seva cort i d'aquesta cort passa a Anglaterra, que tenen alhora la Índia, que és un dels primers llocs on hi ha té, que tenen també la Xina, el comerç amb la Xina. Com arriba a Europa el té? I com amb el té també arriba coses com la pesta? Perquè hi ha un relat que a mi em fa molta il·lusió haver-lo escrit, perquè em va costar gairebé la vida. Està escrit amb un intent de castellà antic. Intent, tampoc, a veure, no soy Cervantes. Manca, puedo ser, de les dues manos, però Cervantes no. Però em va fer molta il·lusió. Després, la meva història, una de les meves preferides és la primera, la del Pazo de les Camèlies, perquè volia situar-la amb algú que hagués tingut problemes familiars amb la República. I volia recuperar, perquè crec que hem parlat malament de tota aquella història. S'ha parlat molt, el cinema ha parlat molt, hem parlat en alguns llibres, i alguns millennials a mi m'han dit, no esteu farts de la Guerra Civil? Crec que s'ha parlat poc del paper de la dona a la Guerra Civil, de com les dones, sobretot les republicanes, van ser represaliades, però inclús les que es van quedar en el territori nacional, d'alguna manera, van patir molt, moltíssim, tot això. Que aquest serà el meu propi llibre.
Sí?
Sí.
Sí, això és una avançada...
Sí, això és una avançada que he fet ara, pim-pam, saps? He posat la muleta...
O sigui, tornes a posar la dona al centre, protagonista...
Torno a posar la dona al centre.
A l'època de la guerra.
Serà posterior a la guerra. Seran, diríem, el que queda, no? Ha passat la tempesta, la voràgina d'una guerra civil tremenda que va impactar moltíssim en aquest país i que encara ara... Tenim aquestes dues veus, dues d'Espanyes, no?, que diuen... Tu mires el diari d'avui i a mi, bueno, m'esgarrifa, no?, el pensar que encara estem així i que han tornat, que no dejemos que ladren, porque vuelven, saps? I jo crec que hem de parlar de tot això, hem de parlar de com va incidir amb el món de la dona. Vaig fer una primera incursió, vaig parlar amb la Consuelo, que és el patronat de franquista. No sé si en recordeu. Ara faran una pel·lícula sobre el patronat de dones, que era una mica com les... Era per tornar al redil a les descarriades republicanes, no? Que eren gairebé totes. Qualsevol dona que portava una minifaldilla... I això va durar des de la mort de Franco, des del cop d'estat de Franco, fins ben entrada la democràcia. I d'això se n'ha parlat poc. Ara es començarà a parlar. Vull parlar per aquí. Per aquí. Per aquí aniran els trets.
Vinga, doncs ja parlarem quan sigui el moment, Charo. Abans de marxar, si poguessis donar un consell a totes aquestes Charos que comencen ara, després de tot aquest recorregut que has fet per la vida... Què els diries?
Jo els diria que facin el que facin amb passió. Perquè res, o no esperis que els altres et diguin oh, fantàstic, perquè tots sabem que aquesta professió és molt poc donada a aplaudir. En aquest país són poc donats a aplaudir els èxits dels altres, ens fan envejeta. Fes el que vulguis, però fes-ho amb passió. Fes-ho pel boc gros, no? I de dir, ala, ho foto tot. Perquè si no... t'avorriràs, perquè si no seràs trist, seràs gris i no escriuràs, no faràs viure el que realment vols que visquin els altres.
Charo Sebastián, moltíssimes gràcies.
A tu, per convidar-me.
Avui hem fet un tomb per la teva vida, permet-me aquesta expressió.
I tant!
I res, t'esperem per tenir-te en diferents espais, o bé en els fogots, o bé a la tertúlia, allà on sigui.
Molt bé.
Que vagi catalans. Molt bé.
Gràcies,
una abraçada.
Adéu.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.
Aquesta setmana dediquem el like de la revista Valors a Mirades que construeixen esperança. És el nou llibre de Jaume Funes en què parla del Llindar, una escola de noves oportunitats que acompanya i forma adolescents que han estat expulsats del sistema educatiu i social, tot plegat amb el relat dels seus protagonistes i acompanyats d'il·lustracions del pintor de l'Urgell, Perico Pastor. Nosaltres avui en parlem amb el mateix Jaume Funes. Jaume, benvingut, com està?
Perfecte, dintre del cansanci normal de totes les persones, però bé.
Crec que és la millor resposta que ens han donat en les últimes setmanes, eh? Escolti, si està cansat és perquè fa moltes coses, com per exemple aquest llibre. Justament el curs passat feia 20 anys l'escola Llindar. Per què és important que existeixin centres com aquest?
És important per dos aspectes diferents. Un, per recordar que el sistema educatiu reglat, normal, general, genera masses dificultats i s'hauria de pensar una mica, és a dir, que hem de canviar en sèrio també el sistema pensant en l'enorme diversitat d'adolescències que passen per ell. I, per una altra banda, és important per recordar que no val qualsevol didàctica, qualsevol pedagogia, que la societat no pot pensar quan ja s'apanyaran, ja creixeran, ja trobaran feina repartint pizzas, sinó que ara pensar en sèrio com construeix problemes en les vides en funció de com les mirem, de com les escoltem, de si transmetem la idea de dir, en qualsevol cas pots continuar aprenent, pots arribar amb l'ajuda i amb el suport que calgui a imaginar-te d'una altra manera.
M'ha agradat molt això que ha dit, que a vegades les coses depenen de com mirem o com escoltem. No sé si a vegades ens equivoquem en aquest sentit quan mirem els joves, si els jutgem massa o els prejutgem massa.
És que, clar, vivim una societat molt obsessionada amb el diagnòstic. És a dir, tot ha de tenir una etiqueta, tot ha de tenir una causa, i a més ha d'existir un remei reglat, i sempre fem el mateix. Acabem construint un protocol i acabem muntant un taller que els adolescents ho diguen. En realitat, hauríem d'assumir molt clarament, primer, que la vida és complexa, les persones són complexes, i el món en el que vivim, tan divers, tan barrejat, tan injust, tan complexa, no genera exactament subjectes amb etiquetes, sinó persones amb possibilitats o no, capacitats o no, de gestionar aquest món, d'adaptar-se a aquest món. I les grans desigualtats, pues, en definitiva, són desigualtats econòmiques, desigualtats d'origen, possibilitats familiars, infàncies d'una manera o d'una altra, i que això requereix que pensem en sèrio, com a mínim, com compensar els desastres que generen, i per sol noves oportunitats vol dir almenys d'una altra manera, a veure si aquest noi o aquesta noia pot imaginar-se, pot compensar, pot recuperar les ganes d'aprendre. Però a més també ens hauríem de pensar com no generar-les, eh? O sigui, aquesta societat que classifica, segrega, margina, òbviament genera la idea des de l'aspecte més dur de jo no puc ser un subjecte estimat i no podré estimar, fins al subjecte que arriba a la conclusió no serveixo per estudiar, no val la pena que ho intenti.
Que, de fet, aquestes etiquetes que deia que acostumem a penjar condicionen moltíssim, no?, siguin més o menys certes.
Per això el títol. O sigui, la primera sensació que tenen els nois i noies quan arriben a una escola d'aquestes similar al Llindar, la primera sensació és, va, importo algú. I la segona sensació, d'entrada, no m'etiqueten, d'entrada, deixen expressar-me, valorar. I, a més, tenim una dosis de paciència suficient com per no entrar en el debat en el que arriben molts d'ells, especialment els nois, també les noies. Ja m'han expulsat de tot arreu, aquí tampoc m'aguantareu gaire temps. Llavors reben la resposta de dir, no, mentre no facis alguna cosa impossible, nosaltres continuarem intentant que tu pots trobar un lloc en aquest lloc, en aquesta situació, en aquesta escola.
Mm-hmm. Què vol dir, Jaume, acompanyar educativament? Com s'ha de fer això?
Acompanyar és una paraula que en realitat ve del llatí, que és compartir el pan, en llatí es diu companis. Acompanyar vol dir caminar al costat d'e, i no pretendre teledirigir la vida d'un altre, sinó caminar al costat disponible per quan necessita ajuda, quan necessita suport, quan necessita el pa, posant-li un límit per dir no, aquí no podem tirar, ni jo no deixo tirar per aquí, per aquest camí, perquè va a l'abisme, i alhora quan es nota cansat, val una empenta i descobrir, mira, encara hi ha un horitzó, encara surt el sol, per acompanyar és això, estar disponible un temps, en el cas dels adolescents, si més no, 4, 5, 6 primaveres, aguantant, perquè finalment acabi trobant una certa serenor a la seva vida i acabi trobant la idea de que una fita, un horitzó que val la pena tenir.
Mm-hmm. Estem parlant, ens estem centrant molt en els joves, en l'alumnat com a tal, però com podem cuidar el professorat?
De fet, una part d'aquest malestar educatiu és el malestar docent. Perdó, dies enrere sortia l'enèsim informe Talis, després de PISA acaba sortint informes sobre el professorat, fet també per l'OCDE, que les seves idees, els seus elements, però aquest informe recordava que pel professorat, especialment a Catalunya, la part més complexa és com gestionar la diversitat. Ho dic d'una altra manera, com dedicar-se a ensenyar educant o educar ensenyant a personatges que no estan previstos en el currículum, en el que una aula és un conjunt de mosaics de diversitat, i aquest malestar d'un professorat que, per una banda, ha patit les retallades, ha patit la pandèmia, però després pateix la vivència i què dimonis espera de mi la societat. La part del professorat que vol, d'alguna manera, fer bé dignament la seva professió, i alguna part, malauradament, contra totes les professions que no, però la part que vol dignificar la seva professió té la sensació de que no entenent la seva vivència, entre les quals una part del malestar no podem oblidar. Una part del malestar és no poder arribar a donar que es generés allò que comprova que necessitaríem, però que en l'esquema en el que està no és possible fer, que comprova que li acabaran avaluant si aprenen el sistema d'equacions, però no l'acabaran valorant si aquest noi o noia ha comprovat que la vida els portaran una mica menys si sap matemàtiques i sap calcular.
Mm-hmm. Que, precisament ara que parla d'aquest informe Talis, no?, que avalua una mica això, aquest benestar o no dels docents, alguns em deien l'altre dia que hi ha un cert desencant en l'ambient, no?, del professorat, de la sensació de no arribar a tot o de destinar massa hores a planificar, a programar, però no a poder aplicar certes metodologies o poder tirar endavant, com això que deia vostè, no?, de potser no poder destinar prou temps a acompanyar realment, que és el que estàvem posant abans l'accent.
Ja dic, en el professorat hi ha tot, hi ha gent meravellosa que treballa molt bé i hi ha persones que objectivament no haurien d'estar en aquesta professió, i es veu molt quan alguns d'aquests professors enfadats firmen articles i companyia, sempre posen una altra professió, escriptor, músic i professor, mentre que els bons d'alguna manera accepten, jo sóc un profe, un mestre, una persona que intenta construir un context en el qual l'alumne senti que val la pena saber, val la pena descobrir què és el que no sap. Com hauríem de fer? Primer s'haurien d'aclarir què dimonis esperen de l'escola, i aquí tornen a totes les discussions sobre des de la comprensió lectora fins a la competència matemàtica que estan de moda aquests dies. Què esperem? En segon lloc, si veritablement acceptem que l'escola és un lloc que mitjançant el saber volem que siguin persones, però volem que siguin persones que aprenguin a conviure i que tinguin alguna idea de la societat. Aquest professorat també necessita sortir del gran desconcert de com s'ensenya en el món del ChatGPT, és a dir, com s'ensenya en aquest univers en el que la clau ja no és la transmissió del coneixement, sinó l'estimulació per tenir ganes de buscar i saber com buscar el coneixement i com integrar en la vida aquest coneixement quan ha arribat amb una intel·ligència que li donarà les solucions i que probablement ja les acceptarà sense haver de discutir més, sense haver pensat més. O sigui, com veritablement demanem i ajudem aquest projecte perquè trobi, com sempre ha fet, lluitar per descobrir la didàctica, la metodologia, les formes d'ocupar-se d'això. I dintre d'això, com ajudem a que el projecte sigui una persona que no està conforme en el món en el qual està i que ajuda l'alumne a descobrir que el món en el qual viu pot ser diferent, que pot imaginar-lo diferent, i per tant que sigui el que ha estat sempre un bon educador, una persona inconformista amb el món injust en el qual viu el seu alumnat, i que diguin el que diguin els de Vox i companyia, la seva funció és ajudar-lo a descobrir que pot imaginar un món diferent.
Mm. Sempre és un plaer tenir una excusa per compartir uns minuts amb Jaume Funes i reflexionar sobre el sistema educatiu, sobre les oportunitats, sobre el fet d'acompanyar els joves o sobre el professorat, com hem fet també al final d'aquesta conversa. L'excusa d'avui, Jaume, ha estat Mirades que construeixen esperança, aquest llibre emmarcat en el 20è aniversari del Llindar. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens retrobem ben aviat.
Un plaer. Fins la propera.
Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
La ràdio amb samarreta.
La informació més propera a tu.
I la millor música.
La ràdio amb samarreta. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Esteu preparats perquè arribin els Reis Mags de l'Orient? El poema que ara sentirem ens parla d'aquest dia tan esperat. Quina il·lusió! El sentim?
Hola, em dic Matías Rocha. Soc de l'escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Arriben els Reis, de Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agraden els Reis Mags i perquè fa feliços a tots els nens. Els Reis de l'Orient porten coses, porten coses. Els Reis de l'Orient porten coses per a la gent. A mi em portaran un camió d'aquells amb grua i sirena, una nina enrijolada i un lloc per l'ordinador. A mi un tren amb tot de pies, amb una gran estació, un dominó i un lloc de cartes i un titella de cartró. A mi una pila de llapis que pintin de tots colors, llibretes de moltes formes per dibuixar el bo i millor. A mi un lloc d'endevinalles, que sóc savi, sí senyor. Un estel de cua llarga i peces de construcció.
Moltíssimes gràcies, Matías, per llegir aquest poema. Ens ha omplert d'il·lusió i de màgia. I és que, com diu, les seves rimes aviat arribaran als Reis de l'Orient. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
Sabies que...
Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que van orbitar ben a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.